Comencem. I com sempre, des de l'aula som pesadets, però ho hem de dir-ho cada setmana, i algunes setmanes gairebé s'aconsegueix. Els mòbils, sisplau, en silenci, sisplau. I avui anem pel conferenciant directament, en Joaquim Rebella Vives, arquitecte de professió i resident arenys durant molts anys, on va ser regidor del nostre ajuntament entre l'any 81 al 85. Va orientar la seva carrera en l'àmbit de la cooperació internacional, treballant en contextos de vulnerabilitat i en programes de reconstrucció. Va viure molts anys a Nicaragua, entre el 85-95 i entre el 99 i 2005, sent el cap de l'Agència Espanyola de Cooperació. I posteriorment va treballar en projectes de Nacions Unides, Unió Europea i diverses ONGs. Durant la seva estada a Nicaragua va escriure diversos llibres sobre història i lingüística. Va fer la primera guia turística de Nicaragua, la va fer escriure ell. També va fer un vocabulari popular i també llibres referents al riu San Juan, que això ens explicareu el que és. Sí? També va promoure l'agrupació dels catalans en aquest país i va ser el president del Consejo de Residentes Españoles. El mes de maig del 2025 ha tornat a Catalunya i avui ho tenim entre nosaltres per explicar-nos a Nicaragua ahir i avui. Moltes gràcies.
Bona nit, moltes gràcies per haver-me convidat i molt content d'estar aquí amb tants amics i amigues de tant de temps. Alguns ja no hi són, per desgràcia. Com s'ha explicat, estan visquent molts anys a Nicaragua. És una experiència trista políticament, pel que voleu, però magnífica pel que fa a la relació humana i el coneixement d'un poble tan entranyable i tan fantàstic com és el nicaragüent. Situem-nos primer una mica, farem un sentit, dividirem la xerrada amb aquests temes. Primer, els antecedents de la revolució, el govern de la revolució sandinista dels anys 80, els governs posteriors no sandinistes. El 2007 torna, perdó, Daniel Ortega, sandinista, però d'una altra línia, i la deriva final. Però farem una valoració de la situació, valoració política de la situació actual de Nicaragua, i al final les quantes anècdotes de Nicaragua i Catalunya, Nicaragua i Adenys. Passem primer a veure què és Nicaragua. Nicaragua és un país centroamericà, té 150.000 quilòmetres quadrats, una tercera part d'Espanya, limita al nord amb Honduras, al sud amb Costa Rica, a la dreta té el mar Carib i a l'esquerra el Pacífic. Una de les característiques importants de Nicaragua és que, entre altres coses, té un llac molt gran, el llac de Nicaragua, que desaigua al Caribe per al riu San Juan. Aquest camí, i aquí hi ha un petit istme a Rivas, la província de Rivas, que tallant per aquí una mica es convertiria en el primer canal transoceànic. Bueno, el primer va ser el de Panamà l'any 1912, però durant molts segles va ser la tentació de tothom de tallar aquest tros d'aquí per fer el canal. I això marca bastant grans parts de la història de Nicaragua. Passem al context històric una mica. Nicaragua formava part del virregnat de Mèxic. A Amèrica hi havia quatre virregnats: Nova Espanya, que era Mèxic, Centroamèrica i Carib, Nova Granada, que era Colòmbia, Venezuela, Ecuador, el Rio de la Plata i Lima. Aquí hi ha quatre escenes que hem trobat de capellans que taquissan els nicaragüents, d'un capità general molt bèstia que matava els indios gossos, i aquí una situació mig burgesa ja d'avançada la colònia. Tota la història d'Amèrica Llatina ve d'unes arrels que venen d'Espanya colonial. A Amèrica aquestes normes colonials, lleis colonials, es transmeten o es canvien amb altres mides, que són la encomienda, la mita, que són sistemes de tenir els indius dominats a base de tributs que treballin per tu, però els que t'aquitissa no s'afliquira com fan els nord-americans, això és veritat. Però s'aprofiten d'ells, però una posició dura, però no d'extermini ni genocidi. El 1920 es produeixen uns aixecaments a tota Amèrica Llatina contra la colònia. Naturalment, aquests aixecaments són dirigits per espanyols o per criollos. Allà se diuen criollos, els fills d'espanyols nascuts allà. No indígenes, ni esclaus afrodescendents, ni barreges, sinó criollos són espanyols nascuts allà. Són els grans líders de la independència, aquests espanyols, Bolívar, San Martín, Hidalgo. Nicaragua en aquells moments pertany a Virregnat de Mèxic, que proclama la independència l'any 1920. Quan després d'una setmana arriba la notícia a Guatemala, perquè la notícia arribava a cavall, no hi havia WhatsApp llavors, a Guatemala, el capità general s'adhereix a la independència i ell mateix proclama la independència de Centroamèrica dintre de Mèxic. És tan clar que la independència el fan els criollos, que la segona pàgina de la Constitució, de la Declaració d'Independència de Centroamèrica, aquesta és la primera, diu textualment: esta Capitanía General proclama la independencia de Centroamérica dentro de México antes de que lo haga el pueblo, cosa que sería peligrosísima. És la primera brometa, que no és cap brometa, però ja es veu qui declara la independència. Els indius, per dir-ho així, no tenen res per fer, els indígenes. Posteriorment, Centroamérica se separarà de Mèxic, és el mapa de l'esquerra, i posteriorment Centroamérica dividirà en 5 estats: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua i Costa Rica. Panamà forma part de Colòmbia, és una altra història. Durant tot el segle XIX hi ha intents de reunificar Centroamèrica sense èxit i es belluga sempre amb guerres contínues entre liberals i conservadors, molt semblants a les que hi havia a la península en aquells moments, liberals i carlits se'n deien aquí. I es passa tot el segle XIX amb guerres civils, aixecaments, dictadures, mobilitzacions, inclús alguna invasió ja nord-americana. Per cert, diria que és la primera de les 127 invasions nord-americanes a Llatinoamèrica. El 1893, després de 30 anys relativament tranquils de governs conservadors, cal dir també que entre conservadors i liberals, a part d'unes idees més progressistes de liberals, vol dir l'oligarquia del cafè i l'oligarquia de la ramaderia, que són els dos grups rics d'allà, o sigui que són rics tot i res d'obrerisme ni cap peronisme, res d'això. Tot el segle, els últims 30 anys del segle XIX hi ha governs liberals molt tranquils fins que hi ha un general que d'un cop d'estat, en Zelaya, i estableix una república liberal, progressista, això és veritat, en el sentit que l'estat és laic, organitza l'educació pública obligatòria, aprova una llei d'avortament en certs casos. En Zelaya, he dit que és progressista dintre de l'Ullabal, però que té diversos aixecaments conservadors. Al final es lia amb una qüestió que és que intenta fer unes concessions del canal aquest que dèiem interoceànic als japonesos i alemanys. Als Estats Units això no pot tolerar-ho. Està en boga llavors la doctrina Monroe d'Amèrica pels americans. Americans vol dir americans del nord, clar, són ells. I invadeix Nicaragua. I fa caure en Zelaya. En Zelaya, després de 10 anys o 12 de govern, s'exilia, se va viure a Barcelona a la plaça Quirona. De moment, l'important és que als Estats Units es veu la foto de l'esquerra, ocupen Nicaragua, inventen una guàrdia nacional, creen una guàrdia, un exèrcit nicaragüent professional però dirigit per nord-americans. El 1926 es produeix un aixecament liberal, antics amics d'en Zelaya i tal, que s'aixequen contra els conservadors i l'ocupació americana. Finalment s'arriba un acord entre els dos partits de que es tornaran la presidència cada 5 anys junts i els altres. Però els americans no se'n van. De fet, ja han creat la Guàrdia Nacional. En aquells moments, amb aquest aixecament, es produeix... Bueno, això és la... És la Guàrdia Nacional, que creen ells, la posen davant un general que havia estudiat als Estats Units, que es diu Somoza, i aquí és la Guàrdia Nacional, i sí. Llavors, hi ha aquest aixecament, als anys 20, de generals que no estan d'acord, però al final arriben a acord i reparteixen el poder. Ara, hi ha un dels generals liberals que no està d'acord amb aquest repartiment de poder, i sobretot que els nord-americans segueixin a Nicaragua. Aquest general es diu Augusto César Sandino, encara que el nom original és César Calderón, Augusto Calderón, però és Augusto César Sandino, no està d'acord amb l'ocupació americana i segueix la guerra fins que els americans s'abandonin el país. Té una reflexió mundial certament important, es formen comitès de solidaritat amb el general Sandino a tot el món, el primer d'ells a Barcelona, per cert. Sandino té uns principis nacionalistes i algo anarquistes. Pensem que la bandera sandinista és roja i negra, com l'anarquista de la FAI i la CNT. Algú tenia que veure. que al final en Sandino aconsegueix, després de molts anys, amb la guerra de guerrilles a la muntanya, que els nord-americans se'n vagin. Aconsegueix els americans d'allà i entrega les armes. Al cap d'un mes d'això, el cap de la Guàrdia Nacional, de l'exèrcit oficial de Creuer, l'assassina. L'assassinat, s'inicia ja una dictadura brutal de Somoza, són tres generacions de Somoza. L'exèrcit dels Estats Units es retira, com hem dit, per deixar la Guàrdia Nacional al mando de Somoza. Es produeixen 45 anys de dictadura somocista. L'Anastasio Somoza García, que és assassinat l'any 56, per ser el poeta, en Luis Somoza, que és un fill gran, que es mor dos anys després de la fredetat, i l'Anastasio Somoza de Baile, l'altre fill, que dura fins al 79, quan triomfa la revolució sandinista. Ah, i des del 39, tots els tres Somozas són grans fanàtics de Franco. Per cert, el primer Somoza, el president dels Estats Units, el primer Roosevelt, el Theodore Roosevelt, diu una frase famosa, que sap tot Amèrica, que diu d'en Somoza, és un fill de puta, però és el nostre fill de puta, que representa el que vol dir Estats Units. Durant aquesta època d'en Somoza hi ha aixecaments de diferents tipus, finalment aquests són els tres Somoza. El de la dreta és el primer, el de l'esquerra és el que va morir jove i l'altre és el que és derrocat pels sandinistes. En l'any 1961, entre aquestes guerrilles i grups revoltosos i tal, i revoltes, es crea el Front Sandinista de l'Alliberament Nacional. Nois estudiants, sobretot, i camperols, i en memòria d'en Sandino, que havien assassinat feia 20 anys, funden el Front Sandinista, que aquest sí té continuïtat, perquè estava molts anys a la lluita, fins que el 19 de juliol de l'any 79, es situem aquí, Franco va morir el 75, això el 79, entra a Managua triomfalment el Front Sandinista, que hi ha les famoses fotos de l'entrada a Managua. Inicialment es forma un govern de coalició nacional, sandinistes i no sandinistes, però immediatament, al cap de dos mesos, es crea un govern totalment sandinista, que són, de fet, els que han guanyat la revolució. Aquí es produeix una sèrie de característiques d'aquesta revolució, del programa d'aquesta revolució, que crida l'atenció de tot el món. Pensem que en aquells moments, un moment de guerra freda, fa 3 anys, 4, hi ha hagut la crisi dels míssils de Cuba, hi ha una decepció per l'arribar a la democràcia democràtica, bé com ha passat a Xile, perquè acaben de derrocar en l'Allende fa pocs anys, veu que la lluita armada és l'única manera d'arribar al poder. A Espanya hi ha una certa decepció, en el 79 hi ha de la transició, hi ha una certa gent que han quedat desil·lusionats i allò sembla qui sap què. I també la radicalització de la revolució cubana. La revolució cubana comença molt bé, però per culpa del bloqueig, en gran part, es va quilosant. Aquestes característiques de la revolució nicaragüenca que trauen tant a la gent de tot el món, i a tots nosaltres, la gent jove d'aquella època, en direm algunes. Per exemple, s'estableix una democràcia formal, amb partits i eleccions, per saber què passa a Cuba, a la Rússia i a Xina. Aquestes eleccions, bueno, 84, estem parlant del 79 que arriben al poder, 5 anys després fan les primeres, guanyen els sandinistes, i l'any 90 fan les segones i les perden, i entreguen el poder. Jo diria que és l'única revolució armada que entrega el poder democràticament perquè perd. La direcció és una direcció col·legiada. Són 9 comandants de la revolució, tots militars, no hi ha cap dona, això sí. Però també diferència dels lideratges de l'Stalin, del Mao, del Fidel, del Tito, que són, no, aquí són 9. O sigui, la col·legiació dona una certa tranquil·litat perquè hi ha diferents tendències entre ells. El país es declara no reglarat, ni amb els soviètics ni amb els nord-americans. Forma part del grup de països no reglarats que dirigeixen la Índia, Iugoslàvia, etc. Hi ha propietat mixta, així com a Cuba, que la revolució va triomfar el 59. Tot és propietat de l'Estat. A Nicaragua només es confisca les terres que eren del Somoza, que eren el 60% del país, el 50, i les de somocistes. El més segueix havent motives del senyor aquest, la vaca d'aquest i l'agricultura de frijoles de l'altre. Això també dona una tranquil·litat que no és una radicalitat. El comerç també és mixta, només es controla des de l'Estat el comerç estratègic. S'aboleix la pena de mort, i pena de mort s'aboleix la pena de mort. Hi ha un sistema carcelari nou, de regeneració de la gent, de reeducar-la, etc. En aquells moments, parlo del 78, hi ha una comissió de jutges per la democràcia, a la que pertany el nostre amic Antonio Doñate, que visita el país i visita aquestes persones que l'han realment admirat de com funcionen les persones, amb presos que surten al carrer a vendre la llet de vaca que produeix, no sé què, això després ja canviarà, però de moment Això també es crida molt l'atenció, aquest tipus de presons d'antics somocistes o delinqüents comuns. La societat s'organitza, es comença a organitzar en cooperatives, debats públics, crea una cosa que es diu Carles Pueblo, que és el president, i diversos ministres se'n van cada mes en un poble, un poblet, un barri, i discuteixen durant tota una tarda amb la gent del poble, les coses més elementals, tant d'alt nivell com de baix nivell, discuteixen tot. Es produeix un fet molt important també, que és l'alfabetització del país. No es tracta només de fer una revolució socialista seca, sinó que un país que té un 60% d'analfabets organitza una cruzada d'alfabetització, que en diuen, que milers de nois i cooperants estrangers, mestres catalans, hi van molts, se'n van des de les ciutats al camp a alfabetitzar la gent gran i gent jove que no sap llegir ni escriure. Això, a part de baixar l'analfabetisme a nivells de 5-6%, provoca també que la gent de la ciutat, ja sigui mitja o baixa, el que sigui, conegui la profunditat del país que no coneixia. Zones indígenes, zones del nord, zones agrícoles. Però això té tant èxit que les Nacions Unides li donen el premi de l'UNESCO d'aquell any, el premi Manetka Krupskaya, a l'activitat cultural més important del món. Estem parlant del 82-83. També hi ha un altre fet característic, que no ha passat a cap revolució més, evidentment, que és la participació d'amplis sectors de cristians. És el moment de la teologia de l'alliberament. Ens trobem tres capellans en el govern. Un d'ells, el ministre d'Assumptes Exteriors, Miguel de Escoto, 10 anys després arribarà a ser president de l'Assemblea General de l'ONU. Hi ha gent com el Casaldàliga, que visita el país contínuament. Una de les meves coses particulars que estic content és haver pogut parlar amb ell en un viatge d'avió de Managua a Panamà. Realment vaig quedar impressionat per la qualitat d'aquell home. Una altra cosa divertida, molt divertida, interessant, és que s'aprova l'Estatut d'Autonomia Indígena de la Costa Atlàntica, que hi ha molts indígenes encara, és una zona poc habitada, però indígenes, miskitos, mayangnas, rames, doncs s'aprova un Estatut d'Autonomia que no existeix a cap país d'Amèrica. Es fa la primera trobada de comunitats indígenes d'Amèrica. Van com 40 comunitats en una sabana de congrés. De Catalunya conviden en Jordi Soletura, que va directament allà, i a mi, perquè estava per allà. En Jordi Soletura fa la brometa que ens conviden com a reserva indígena d'Espanya, els catalans. No sé, però estàvem allà tots els indígenes de tota l'Èrida. Això són fets que criden l'atenció perquè no es produeixen enlloc més. Les fronteres són obertes, això al revés de Rússia o de Cuba, tothom entra i surt com vol, i entren milers de persones. També s'aprova l'any 87 una nova Constitució que no és de qualsevol manera, perquè es discuteix per barris, per pobles, per barriades, una cosa impressionant. Estan anant discutint, després va filtrant-se les propostes fins a arribar per una Constitució totalment democràtica. Hi ha una cosa interessant, que no és una revolució que va molt més lluny de les reformes democràtiques, oficialistes, administratives. L'administració busca la creació de l'hombre nuevo. Aquí torna un fallo de gènere, però aquí temps ara diríem de la persona nueva, però bueno, era l'hombre nuevo. Volien canviar les persones, a més de l'estructura de l'Estat. Bueno, això realment atrau persones de tot el món. A mi, l'últim, però... I comença a arribar gent a Nicaragua de tots colors. Arriben polítics, tots passen per Nicaragua, per exemple, els progres de l'època, l'Olof Palme, Mitterrand, Willy Brandt, surten aquí, Mario Suárez, Felipe González, quan era progre, intel·lectuals com Eduardo Galeano, Julio Cortázar, García Márquez, Salman Rushdie, Tierno Galván, i en tindríem 50 més, hem posat aquests perquè són els primers que he recordat. Artistes i cantants com Silvio Rodríguez, Mercedes Sosa, Daniel Miglietti, Empario Ochoa, músics i artistes. Es creia també, és interessant, a mig de l'eufòria dels 80, un museu de la solidaritat on pintors de tot el món regalen quadros a Nicaragua, entre ells en Tàpies i en Cuixana, que són del nostre país. En aquell moment comencen a arribar milers de voluntaris, comencen per la cruzada d'alfabetització l'any 82, i després van arribant milers de voluntaris, de tot voluntaris organitzats, sense organitzar. És realment el començament de la cooperació internacional que coneixem ara, tant d'ONGs com l'oficial d'Estats i Països. Una cosa interessant de l'època, i això també és una cosa relativament nova, es comencen a germanar ciutats de Nicaragua amb ciutats d'altres països i pobles, amb la corresponent cooperació d'ajuda econòmica, d'intercanvis culturals, etc. Només a l'Estat espanyol hi ha 79 ciutats agermanades amb Nicaragua. I anem bé. dels 79 ciutats agermanades a Nicaragua, 44 són de Catalunya. Realment, en aquesta època, diria que en el segle XX, hi ha hagut tres moments claus de solidaritat internacional que han mobilitzat tot el món. Una ha sigut la Guerra Espanyola, 36-39, per ser les brigades internacionals i el rebombori que es va muntar. La segona seria la Guerra del Vietnam, que els nord-americans es van mobilitzar contra ella. I la tercera, la Revolució de Nicaragua, on també hem de dir que molts americans, no tots són dolentes, entre cometes, molts americans es van mobilitzar per ajudar Nicaragua a través de les seves ONGs i ciutats. Abans veiem una manifestació de l'any 85 a Barcelona a favor de Nicaragua i contra la guerra. Bueno, aquesta situació de Nicaragua crea un perill, perill entre cometes, de contagi a Centroamèrica. El 1981, a dos anys del triomf de la revolució, al gener, arriba en Reagan, en Ronald Reagan al poder, un ultradretat. En aquests moments hi ha guerrilles escarrosses i revolucionàries, clar, a Guatemala, Honduras, Salvador, Colòmbia. Està de moda en aquell moment la teoria del dòmino, que havia creat el Che Guevara i companyia, que si cau una fitxa de dòmino, cau l'altra, i si allò d'un Vietnam, dos Vietnam, tres Vietnams, o sigui, li grau és perillosíssima. Amb les simpaties que té el món, a veure si passarà el mateix als peixos del costat. A partir d'aquí, Estats Units comença a aturar la revolució complot. Primer, bloqueja el país econòmicament, com he fet en Cuba. Pensem que aquests països, un 90% depenen d'Estats Units, de recanvis, de medicaments, de tot, i bloqueja el país. I després comença a donar suport a alguns grups d'ex-soldats d'en Somoza, de la dictadura, que s'han aixecat a les muntanyes, s'han amuntanyat, que diuen allà, comença a donar-s'hi suport. Aquests es diuen contrarrevolucionaris i popularment són els contres. Primer són quatre gats, però els Estats Units comença a comportar els escenaris i comença una guerra que diuen de baixa intensitat, però el que volem és d'altíssima intensitat. Aquí a l'esquerra tenim un bombardeig d'un port, el port de Corinto. A la dreta, un fet curiós, hi ha un, mentre els nord-americans estan baixant armes amb avions als contrarrevolucionaris, hi ha un noi nica que amb un bazooka d'aquests tira l'avió baix i el pilot es tira paracaigudes però l'atrapen viu, que diuen Hasenfuss. Aquest senyor es feia també un símbol de la revolució, perquè en demostrar per ser va morir ahir aquest, he llegit avui al diari. Estats Units denuncia, Nicaragua denuncia Estats Units davant del Tribunal de l'Haia per l'agressió i el Tribunal de l'Haia condemna Estats Units a pagar 17.000 milions de dòlars a Nicaragua. Mai es compleix, el Tribunal de l'Haia, per desgràcia, no se n'escolta molt. Com a conseqüència de la guerra, la revolució no deixa de ser una mica tan feliç i tan bucòlica. D'entrada, hi ha 60.000 morts. Es crea el servei militar obligatori, que no era obligatori, amb el que això vol dir de desgast emotiu, físic, etc. El 60% de pressupost del país se'n va cap a l'exèrcit, és el que vol dir. Hi ha escassetat de tot, racionaments de menjar, es crea el racionament de menjar, molta gent emigra del país. Això provoca també una concentració de poder i augment de direccionisme, diguéssim, els militars especialment. Es crea la frase Direcció Nacional Ordene, que mesos després, gent després, hi haurà gent crítica que dirà això sobre Direcció Nacional Escuche, perquè el poder queda molt concentrat i allò que era tan democràtic comença a no ser-ho tant. Hi ha deficiències democràtiques, algunes justificables, moltes no, de cap manera. Hi ha censura de medis, de difusió, amb l'excusa de la guerra. Hi ha falta de crítica i autocrítica. Molts dels que estaven allà veien que passen coses però no diem res perquè, ai Déu meu, això perjudica la revolució. Això hem de fer l'autocrítica, que molta gent no l'ha fet. Hi ha abusos de poder. La moneda es devalua brutalment, arriba a valguer $1.45.000 còrdobes, que és la moneda nacional, i s'arriben a fer monedes, el paper és bitllets de banc, de 100.000 còrdobes. S'inicia la corrupció en alguns sectors de poder, realment, propietats, negocis. El 1984 hi ha eleccions, les primeres dintre de la revolució, guanya la parella Daniel Ortega, Sergio Ramírez, que substitueixen ja la junta aquesta de govern dels nou, i són presidents, amb el Frente Sandinista, clar, amb un 67% de vots. Des del 83 comença a haver-hi molta intervenció mundial perquè s'acabi la revolució a Centroamèrica i per arribar a acords de pau. Estan dirigides per Palme y países como México, Colombia, Panamá y Venezuela, que están relativamente tranquilos. A Nicaragua, el 89-89, els 9 anys de triomf de la revolució, s'assignen finalment per pressions i tal, i per l'esgotament, uns acords contra la revolució de final de la guerra. Això comporta que els contrarrevolucionaris entregaran les armes, que seran tots amnistiats, que l'exèrcit reduirà en un 90% el seu personal, acabarà el servei militar patriòtic, i que hi haurà eleccions lliures adelantades un any, tocava el 91, i supervisades internacionalment. I ho seria aquest acord, i efectivament al març del 1990 hi ha eleccions i guanya l'UNO. L'UNO és un grup d'oposició que s'ha fet al front sandinista unificat, tots els nous sandinistes es fiquen a l'UNO, no hi ha contres, però és un grup de centre-dreta. El front del grup està la Violeta Chamorro, és una senyora que la gent no coneixia massa, però és la viuda d'un director i dueño del diari més important de Nicaragua, La Prensa, Pedro Joaquín Chamorro, que havia matat en Somoza. O sigui, no era somocista, per suposat. Però era un grup molt divert de tots els sandinistes. Aquesta senyora guanya un 54-46%, justet, però guanya. Contra tot pronòstic, ningú s'ho esperava, però realment suposo que el desgast de la gent, la guerra, els morts a la guerra, la gana i això, era allò que si guanya aquest s'acaba, com va ser veritat, i si no, seguirem la guerra tota la vida. Aquí venen uns anys de govern no sandinista. Aquí la Violeta Chamorro, no anem bé de temps, perfecte. Aquí el govern de Violeta Chamorro és molt confús perquè hi ha tota una sèrie d'aliances contra la natura, total era per tombar els sandinistes, com no eren. L'Assemblea Nacional, que és el Parlament d'allà, també està superdividit. I el més important és que es comença efectivament el desarmament de la contra, allò que s'havia acordat. L'exèrcit es redueix, la contra entrega les armes, hi ha molts problemes perquè no tothom entrega les armes, el que els promet d'indemnització, el regla terreny no funciona bé, alguns contres tornen a anar a la muntanya i alguns soldats de l'exèrcit que no els compleixen el promès també, i s'arma una espècie de guerra de baix nivell, que es va diluir mica a mica en 3 o 4 anys, però es creen grups de rearmats, recompes volia dir companys, amb el sandinisme, recontres, etc. Però mica a mica es va acabant, i això és veritat, Doña Violeta en aquests anys aconsegueix acabar amb la guerra física. Aquí Doña Violeta molt contenta ensenyant el seu govern, però dintre del govern, és el final del bloqueig nord-americà i comença a arribar ajuda important dels Estats Units, sobretot. Comença a retornar exiliats, a dinamitzar l'economia, revaloritzar la moneda, si tècnicament va bé. Naturalment hi ha un retrocés molt fort d'avenços socials que s'havien fet o que s'havien iniciat perquè posat en pràctica, en tanta guerra tampoc s'havia posat en pràctica. Hi ha molts acords a acabar entre govern i sandinistes. Al moment d'entregar el poder de reconèixer la derrota electoral, en Daniel Ortega diu una frase que es va semblar molt maca, que diu, hem perdut el poder però governarem des de baix. Això entenem que des de baix vol dir amb pressions, sindicats, no, governar des de baix, el que va voler dir va ser la corrupció. Al moment que comença Doña Violeta a tornar propietats confiscades en el Somoza i els seus amics, moltes d'aquestes propietats van antics propietats, però moltes sota mà van quedant per gent del govern i gent sandinista, uns certs sectors sandinistes. Aquí comença una corrupció que a Nicaragua, que li posa nom a tot, té un nom que es diu la pinyata. La pinyata en català és trencar l'olla. O sigui, es trenca l'olla i realment allà se n'aprofita tot, inclús els sandinistes, molts sandinistes, que havien promogut aquests canvis. Comença la divisió del sandinisme i els sectors sandinistes que no estan d'acord i formen el moment de renovació sandinista, l'NRS, i posteriorment el moment de rescat dels sandinistes, els grups dissidents que no participen d'aquesta xapussa final. Eleccions del 97, quan acaba Doña Violeta, i en eleccions democràtiques normal, guanya el Partit Liberal de l'Arnold Alemán, que havia estat fins a aquells moments, en temps de Doña Violeta, alcalde de Managua i un dels homes més corruptes en totes les enquestes del món a través de l'alcaldia i condemnat per tribunals, etc. Aquest és l'Alemán, sota mà, mentre va governar l'Alemán, comencen a fer uns pactes secrets entre l'Alemán i l'Ortega, que després es tradueixen uns pactes públics, però sota mà hi ha uns pactes horribles d'ajudar el poder, però tu talles el judici contra corrupció que el tens contra mi, tu em perdones una cosa espantosa. D'aquests pactes venen tots els mals de després i s'ajuda la corrupció dels corruptes d'un costat i de l'altre. El 98 produeix l'huracà Mitch, un huracà que arrasa tot Centroamèrica. Això destrossa molt Nicaragua, hi ha 30.000 morts. Arriba molta ajuda de tot el món, d'ONGs i d'estats, i això accentua la corrupció. Molta d'aquesta ajuda, sobretot l'oficial, la privada d'ONG és més complicada de corrompre, però la que arriba via estats, de crèdits i això, moltes se l'embutxaquen tots els líders de llavors. Però mentre ho fet també, per si no em recordem, perfecte. Un fet que sembla anecdòtic, però no és tant, que una filla de la dona del Daniel Ortega, la dona del Daniel Ortega, diu Rosario Murillo, tothom li diu Chayo, una filla que havia tingut un matrimoni anterior i que s'ha adoptada pel matrimoni Ortega Murillo, denuncia que des dels 11 anys el pare, l'Ortega, l'estan violant. Això commou molt el país i la dona de l'Ortega, en lloc de fer costat a la filla, fa costat al marit, carregant-se la filla. A partir d'aquí la influència que té sobre el marit és brutal i el marit calla perquè, i li dona tot el poder perquè calli. Comença a parlar d'aquesta època ja de sandinisme i orteguisme i es veu que el de l'Ortega no és sandinisme, que és una altra cosa, una derivació, una traïció, com li voleu dir. A les eleccions del 2001, les terceres sense Ortega, guanya un senyor, dic un senyor perquè és molt senyor, que és l'Enrique Bolaños, conservador, i tristament, no, tristament no sé si és tristament, però és el que ha governat Nicaragua més tranquil·litat respecte als sindicats, respecte als ajuntaments, no hi ha cap tipus de repressió, les polítiques que fan naturalment són de dretes, per suposat, però hi ha llibertat de diaris, llibertat de tot. És una etapa conservadora, però molt democràtica i deixa una institucionalitat molt preparada pel futur. I intenta frenar la corrupció per part dels Bolaños, però la tenalla Ortega Alemán, un per sandinistes i altre pels contres, perquè l'Alemán, de fet, era el contra, no el deixen treballar tranquil i acaba el període sense pena ni glòria. En aquesta època també es produeix una reconciliació dintre d'aquestes traïcions, podríem dir, del Daniel Ortega amb el cardenal Obando, que era el cardenal de Managua, que havia estat sempre el contrarrevolucionari més feroig de tot Nicaragua. De repent fan la reconciliació i aquí no passa res, tots són iguals. El Consell Electoral, per cert, queda en mans d'un senyor que es diu Roberto Rivas, que està aquí a la dreta amb corbata, que és un afillat del cardenal Obando amb el que el Daniel Ortega ha fet les paus. És un afillat perquè és un fill de la Minyona i ningú sap qui és el pare. Però la semblança del cardenal Obando amb aquest senyor, ja podeu pensar el que pensa la gent, però aquest senyor és el president del Consell Electoral amb el que vol dir això d'important de cara a futures eleccions. L'any 2006 guanya les eleccions del Daniel Ortega. També han canviat les normes electorals. Abans eren en dues etapes, com sempre, a Amèrica, en molts països. Si a la primera volta guanyes amb més del 51% i ets president. Si no arribes al 50, els dos primers passen a segona volta. Aquí, com el Daniel mai passa al 50, però si passa als 35, canvia la llei electoral i la majoria absoluta és 35. Llavors ell amb 38 ja queda president. I això ho fa el senyor Ken Rivas, que és afillat de l'Holanda. El 2007, doncs, tornem, arriba al poder, a Ortega, i comença una concentració de poder en mans d'una sola persona, que serà la seva dona que col·laborarà. Hi ha la culminació de pactes amb l'Alemanya amb gent corrupta, a canvi també es reconcilien amb Joan Pau II. Joan Pau II va ser un papa molt anti-sandinista, va visitar Nicaragua en els anys 80 i va parlar d'aquella la negra noche, i després va dir que no s'hemos salido de la negra noche quan hi va perdre els sandinistes, però amb aquest també reconcilia que està mort i li fan monuments i places. Hi ha canvis constitucionals, això que deia, es realitzen partits, s'inicia un control, un intent que després s'accelerà de control de la societat civil, fent normes molt complicades per votar una associació, una ONG, etc., un sindicat. Aquí comença el paper ascendent de la Rosario Murillo, la dona del Daniel Ortega. No té cap poder, però teòricament, sí que té poder, no té cap càrrec, però teòricament és com una superministra que ho controla tot. Primer comença a canviar tots els símbols del país, amb coses pintoresques. La senyora és mig hippie, mig esotèrica, la gent li diu bruixa, perquè té alguna cosa d'així, i comença a canviar els símbols del país. La bandera rojinegra va desapareixent i es converteix en lila, això de dalt que teníem simbòlicament vermell i això es torna rosa. Hi ha dels colors roses, breus, llampants, una cosa... I comença a fer una cosa molt divertida perquè té interès, que són uns àrboles de la vida. Àrboles de la vida són uns arbres de ferro de 15 metres d'alt amb 20.000 leds i costa $20 cada arbre. Comença a vindre al país d'arbres d'aquests que s'encén la llum a la nit, de tots els colorets, i queda molt maco i molt divertit. I tot el país comença amb arbres d'aquests i comença aquesta espècie de cosa esotèrica i de dibuixets i lletres. S'inicia impressions ja sobre els diaris, els dos diaris que hi ha a la premsa i el nou diari comencen a rebre paper, i es tanquen que s'apropien de cadenes de televisió que van per abans dels fills, de fills d'en Daniel Ortega i de la Rosario Murillo. En aquesta època es crea l'ALBA, una associació centroamericana impulsada per Venezuela, que hi ha molta, que dona Venezuela sobretot, està en països de Centroamèrica i el Carib, arriba molta ajuda de Venezuela que no passa pel govern. Aquesta ajuda es distribueix a través d'uns bancs particulars creats pel Front Sandinista, que es diu així encara, però no passa pel govern ni té cap tipus de control. Comença a haver-hi grans projectes fantasmes, com un canal que travessarà Nicaragua, que no fa falta cap canal perquè hi ha el de Panamà, que funciona amb dificultats, però venen mig país als xinos, a un negociant xino, mig país perquè depèn del canal, hi ha 100 quilòmetres al nord i serà al sud, també se'ls... Comencen a fer parts, rotondes, coses espectaculars, que després no saben mantenir i es van arruïnant. I les polítiques dretanes de medi ambient, de gènere, es prohibeix l'avortament, aquest avortament que deien que havia estat aprovat l'any 91 del segle XIX, es prohibeix en el 2000 per Daniel Ortega. Comencen a tallar-se llibertats polítiques de partits i a la corrupció accelerada i a la ruptura definitiva del sandinisme. La major part del sandinisme més crític, més sèrio, més honest, més cristià també, d'alguna manera, marxen del front i es queden uns quants sols, cada vegada menys. Comencen a haver-hi primeres manifestacions contra el canal, contra la rebaixa de pensions, etc. En l'any 11, deixa de dir una cosa, aquest primer període electoral, aquestes eleccions primeres que guanya l'Ortega de vicepresident porta a un exjefe de la contrarrevolució, perquè veieu on arriba la xapussa i el pacte. Les eleccions després del 16, de vice... bueno, el 16 s'arriba un general, finalment en el 16 la vicepresidenta és la seva dona ja. La Rosario Murillo va de vicepresidenta. Guanyarem un 72% enfront d'un 13, amb eleccions sense observació internacional, etc. Aquí cada vegada es diferencien més ja els conceptes d'orteguisme i sandinisme. Que això sí, el sandinisme s'apropia de tots els símbols d'en Sandino, torna la bandera rojinegra que s'ha dit que diluïda amb aquells dibuixets de la senyora Murillo. I aquí hi ha un punt clau amb tot això, que és el maig del 2018. El maig del 2018 tenen manifestacions també contra el canal, perquè hi ha molts camperols que s'hi estan prenent terres, però almenys s'hi estan amenaçant de treure-s'hi, estudiants que protesten per les retallades de serveis públics, de pensions, sobretot, i de jubilacions, i per un incendi a Río San Juan, a la regió aquella que deia del sud de Nicaragua, que ha estat molt mal atès. Aquestes manifestacions són sufocades per paramilitars, o sigui, gent sense uniformes, sense res, amb mascaretes, posteriorment per joventuts sandinistes. La joventut sandinista era una organització dels anys 80 que a mig havia desaparegut, però la Rosario Murillo l'ha tornat a muntar i també contribueix a esclafar aquestes manifestacions. I finalment arriba la policia. El govern qualifica aquestes manifestacions de cop d'estat, i encara avui en dia ho diuen. Dies següents es fan més manifestacions, s'incorpora més gent, s'assalten supermercats amb la policia mirant i deixar que s'assaltin. L'objector interpreta que són els mateixos que l'estan assaltant per voltar el caos, que la gent que es manifestava no assaltava els supermercats. Hi ha noves manifestacions el dia de la mare i es tiren 30 arbres de la vida, perquè es veu un arbre de la vida tirat a terra, que era com un símbol del poder. El que tires un arbre a terra està estirant el poder de la senyora Murillo. Se'n tiren 30 a terra d'aquests arbres. Hi ha denúncies de totes classes. Amnistia Internacional diu que hi ha hagut 324, són dades oficials, 324 persones mortes, 2.000 ferides, 1.600 detingudes, i aquest dato també és interessant, 400 metges de la Seguretat Social expulsats de la Seguretat Social per haver atès a ferits durant les manifestacions. Això és condemnat per l'OEA i organismes internacionals de drets humans, però com ja sabem no passa res. La cap de policia, que havia sigut una dona, que havia sigut una persona amb un cert prestigi, és destituïda al cap de pocs dies. Conseqüència del fet de 18, del fet del 18. A partir d'aquí és una època nova per Nicaragua, perquè tot el que dèiem s'accelera i s'accentua. Ja sense cap dissimul. Es concentra el poder amb la família de l'Ortega Murillo. Per cert, els fills de l'Ortega Murillo agafen molt poder, però els fills que tenia l'Ortega abans no, aquests no toca. El que es demostra que la cabana és la senyora, que ella està molt bé, ella hi parla molt malament, però ella és el que porta tot. Pràcticament tots els partits d'oposició són il·legalitzats. Es prohibeixen totes les manifestacions, això inclou les processons de les esglésies, eh? Considera manifestació, les processons que a Nicaragua eren molt, molt aficionats, queden prohibides. Es confisquen propietats ja d'organitzacions prohibides, de drets humans, d'edificis de premsa i ràdio, de televisions, es tanquen els dos diaris, tots els canals privats. En l'any 2019 hi han registrat 760 presos polítics, i que pertanyien a partits, etc. El 2023, tres anys després, d'aquests presos, 228 són posats en un avió i enviats als Estats Units, perdent la nacionalitat nicaragüenca, perdent tots els drets i propietats, inclús perdent els títols acadèmics. I això és una mica fantasmagòrica, però a partir d'aquí tot és fantasmagòric. No, anem per feina, anem per feina. Com a diapositiva, sap? Bueno, aquí és l'arribada al poder del Daniel Ortega, aquesta és la senyora Murillo, com veieu és una mica... no sé com dir-li. Però surt així cada dia a la tele, eh? El migdia surt parlant. Bueno, el 2023 envien als Estats Units, amb un avió i amb un acord previ als Estats Units, 228 presos polítics que perden tot, nacionalitat, béns, tot. A Espanya, els hi donen nacionalitat a tots els que vulguin, també ho fa Xile, ho fa Colòmbia, on hi ha governs més o menys d'esquerra. Cal dir que amb tot això, els governs d'esquerra americans, que són Brasil amb en Lula, Xile amb en Boric i Colòmbia amb en Petro, donen la nacionalitat a aquests perquè veuen que allò no és esquerra ni res, que és una xapussa dretana horrorosa, i també donen la nacionalitat a aquesta gent. A Espanya comença a haver-hi gran quantitat de migrants, sobretot polítics i econòmics també, es concentren generalment a Barcelona, Bilbao, Madrid, Granada, no sé per què Granada, però... i a Saragossa. A veure què més passa aquí. Es crea una unitat opositora, la Unidad Uriblanco, de tota l'oposició, però no fructifica, es divideixen. Això és un problema de Nicaragua, que no s'ha creat una oposició centrada de tots els que no són danielistes. Es expulsen capellans, es expulsen bisbes, els capellans els hi posen unes normes, també fan riure una mica, però bé, és així, que pel sermó del diumenge, a missa, han de presentar l'escrit una setmana abans a la policia, perquè sigui de l'habitació pel sermó. I per sortir del seu municipi, del seu ajuntament, anar al país de l'ajuntament del costat, han de demanar un permís a la policia. Hi ha dos bisbes expulsats. I aquí augmenta, comença un apropament, que deu ser per festejar als Estats Units només, perquè la pràctica no té grans coses, amb Rússia, Xina, Corea del Nord, Iran. Rússia diu que té un centre d'espionatge a Managua, Xina... portar moltes botigues xines, que no hi havia ni botigues xines, ni botigues xines que no venen tonteries només. També l'any 21, en temps del Covid, per anar contra tot el món, diuen que el Covid és un invent de l'imperialisme, tallen totes les mides d'aïllament i comencen a fer celebracions seves, festes seves, manifestacions. No cal dir la que es lia i com es disparen les morts del Covid. Al cap de mig any reconeixen que sí, que és veritat que hi havia Covid i llavors correm-hi tots. A les eleccions del 21 tornen a guanyar Ortega Murillo i ens acostem ara al 25 sense oposició ni observació internacional de cap tipus. Guanyen amb el 76%. També a nivell d'eleccions cal dir una dada curiosa. Nicaragua té 143 ajuntaments. Sabeu quants són orteguistes? 143. No hi ha ni un ajuntament que sigui de cap partit de l'oposició. Aquí comença, hi ha una legislació que ja entra dintre de García Márquez. Ja no es pot dir que sigui una cosa lògica. Només es fa una nova Constitució. Les noves Constitucions s'han d'aprovar en dues legislatures, d'un any i un altre, però no, s'aproven en dues setmanes. Les dues legislacions són dues setmanes. Estableix que Nicaragua té dos presidents, dos copresidentes, I això a part d'Andorra, que té dos copríncers, no és cap país del món, un país amb dos presidents. Tampoc està molt clar les properes eleccions com va això, com s'elegeixen. També té dos caps de policia i dos ministres d'assumptes exteriors. També cal dir que aquests dos ministres d'assumptes exteriors no fan de ministres d'assumptes exteriors. El que fa de ministre d'afers exteriors és un fill de l'Ortega Murillo. És el que va a Xina, a Rússia i es passeja per allà. Una altra cosa bona, per tant de dir-vos, a Espanya tenim uns llibres d'això, allà al Senat, el Poder Judicial, el Ministeri de Justícia, tot el sistema judicial, passa a ser una oficina de la policia. Això no ho rigueu, però és així. O sigui, la policia, el tercer segona, té el Poder Judicial. O sigui, prou feliços que el policia dona, això està claríssim. S'ha acabat el poder, els tres poders. Un altre, que també el fareu riure, però és així. Com a país modern, crea el Ministeri de Assumptes de l'Espacio, Ultraterrestres, la Luna i otro cuerpo celestes. Això no és García Márquez. També es crea el delicte de traïció a la pàtria. Qualsevol persona que pensa diferent tiene traïció a la pàtria. I un altre molt maco és el delicte de corrupció no autoritzada. Aquesta serviria per molts països. Això oficialment ho podeu veure a la Wikipedia, al boletí oficial de Nicaragua. A la fons del control de les xarxes socials, això eficàcia un poc dudosa, però són els telèfons mòbils, tot això està controlat, la gent té por, de fet no són tan eficaços com sembla, perquè no tenen tanta capacitat, però... comencen a pressionar inclús amics seus i comandants que queden vius, d'aquells nou comandants històrics dels anys 80, n'hi ha diversos que van a la presó, i tots estaven a la posició, menys un d'ells, que era íntim de la família, el Vallard d'Oce, que també fa dos mesos queda empresonat. O sigui, comencen a empresonar gent seva, i amb unes rotacions impressionants. Una altra cosa curiosa és que en 5 anys deixen anar al carrer 58.000 presos comuns. No sabem si per estalviar-se el menjar o perquè són espies potencials, naturalment. 50.000 presos comuns, sense cap excusa, És el final de l'autonomia municipal. Els alcaldes depenen directament de la presidència o de la Rosario Murillo. Això vol dir que en 5 anys destitueix la presidència 28 alcaldes. Aquí el president de govern no pot destituir alcaldes, pot ser un jutge en tot cas o el consistori. També continuen també els ministres, i això va canviar contínuament. Envejadors canvien cada 5 minuts. Al Vaticà en 2 anys passen 5 envejadors. Per cert, l'ambaixador de Nicaragua a Espanya és el Mauricio Gelli, no sé si us sona aquest nom. El pare era el mafior de la Logia Vaticana II, que va acabar els anys 60, que el fill és l'ambaixador de Nicaragua, Espanya i Andorra. Ah, i aquí, una cosa greu... sí, pots passar. Bueno, això són manifestacions sudanistes organitzades avui dia. Aquí baix estan paramilitars. Els paramilitars van a les manifestacions que organitza el Daniel Ortega i van, no amb uniforme, però bueno, perquè no porten senyals, però porten una màscara i en camisa i pantalons. I com si fos un exèrcit informat, i són els paramilitars. Aquí hi ha manifestacions de nens i nenes, moltes inauguracions. Això és un dia de febre de julio, és l'aniversari, i com fan abans del 19 de julio s'anava la gent a la plaça que estava clara, no són ordenadets, entenides, perquè només entren els que ells volen, no tothom pot anar-hi. Un fet molt important, i que a nosaltres personalment ens afecta, ens va afectar, és que hi ha una llei nova de gentes estrangeros que accentua aquella llei anterior, ja d'ells mateixos, de limitar tota activitat associativa. Fan unes normes tan complicades de presentar comptes, de presentar pressupostos, de presentar no sé què, i van tancant ONGs i associacions. Fins ara hi ha més de 6.000 associacions tancades. Associacions vol dir ONGs, però també vol dir l'Acadèmia de la Llengua, o l'Acadèmia de Ciències, o els guies turístics del Rio San Juan. Qualsevol persona que es reuneix a una taula és perillós. I com si no presentes els papers, hi ha associacions tan petites que no poden presentar tot això. ONGs estrangeres, que és el país que viu més del món, s'han anat quedant reduïdes i les coses treballades nosaltres i companys nostres s'han anat tallant i hem hagut de marxar del país. O sigui, no hi ha pràcticament associacions. Vale, passem l'altre. Això jo tinc com a deriva electoral. I aquí venia un, que ha passat l'altre aquí al minut, em sembla. Una valoració final política de la situació d'ara ideològicament. Hi hi ha coses que a vegades des d'allà no entenem, com hi ha uns sectors de les esquerres europees, incluït Izquierda Unida i la CUP, que segueixen apoyant el règim aquest com un règim d'esquerres acosado per l'imperi. No és ara, algunes coses d'aquestes ja els he dit, però fem un resum polític de com van les coses. Per exemple, el medi ambient, per veure si són progrés o no. Medi ambient, han acabat amb totes les reserves biològiques de Nicaragua, algunes reserves de la humanitat, fent concessions a tothom de mines, o sigui, s'acabaran les reserves. Medi ambient. Amb economia, finançament xinès per obres faraòniques que després fracassen, no hi ha cap tipus d'impostos més per rics que pels pobres. Cal dir també que els grans milionaris nicaragüans, que són 3 o 4, no diuen res i estan callats, i de moment no han rebut cap càstig per part del govern, que vol dir que hi ha algun arreu per dalt. Fan inversions absurdes de carbonaria, parcs, carbolates, ara hi ha 300 desbolates d'aquests, o xaio palos que et diuen, perquè el xaio és la rosa i bolina. Molls turístics, que després no es mantenen, a cada poble ha posat el nom del poble amb lletres de 3 metres, si gasten les peles, amb això. Serveis públics, cada vegada més de cada vegada més degradats, salut, educació, habitatge, neteja pública, ciutats, malgrat tota aquesta propaganda d'inauguracions i lluminària. La seguretat social està pràcticament buida, hi ha menys d'un 20% de gent que cotitzi. En quant a gènere, hem dit, s'ha prohibit l'avortament i s'han tancat totes les associacions de dones, s'han limitat les lleis que hi havia contra el maltractament de dones. Això sí, a totes les institucions, govern i ajuntaments, hi ha un 50% d'homes i 50% de dones. Ara, són tan brutes les dones com els homes, això cal dir-ho. La partició ciutadana s'ha limitat totalment, ja hi ha partits polítics, com dèiem, i associacions, així de dretes o esquerres. En quant a la transparència, està prohibit qualsevol estudi nacional o internacional i s'ha creat el delicte aquest de corrupció no autoritzada. Se centralitzen els poders totalment, ja no queda poder executiu, poder legislatiu, està dintre la policia, l'electoral no funciona, ni els ajuntaments tampoc. Llibertat d'expressió, tot en mans de l'Estat, no hi ha diaris de paper, i les teles totes són de l'Estat. Hi ha un sistema de partit únic. A l'habitatge i urbanisme hi ha una cosa, els que són arquitectes i urbanismes, que es crida molt l'atenció. Això no ho han començat ells, però ho han potenciat. A Managua, per exemple, hi ha altres ciutats, s'han fet ciutats, ciutadelles tancades, els rics tancades, vol dir amb una muralla i amb una porta, amb una barrera, que si vols entrar d'ensenyar el carrer d'identitat, algú que t'hagi invitat. Els rics no viuen a la ciutat. La ciutat inclusiva i integral s'ha trencat i a Managua potser hi ha 30 condominis, en diuen, on viuen els rics, menys rics, però no viuen els pobres. A part d'això, trenca la ciutat totalment perquè hi ha un carrer que ve per aquí i no pot seguir perquè li han muntat una ciutadella d'aquestes amurallades. I ells van dir que la Nicaragua és cristiana, socialista i solidària. Futur immediat a preveure, sabem quin serà, totes les dictadures cauen. Aquest és molt original perquè és una dictadura que els mateixos revolucionaris se l'han fet. No han sigut derrotats per un altre, ni per un cop militar, ni per una intervenció americana. És mig com pot acabar, no saps. Moren un dels dos de la parella, que deu de ser crisi total, perquè ella encara controla els vells militars del partit, ella controla els joves, algun militar un cop, l'oposició no acaba d'organitzar-se. No sé com acabarà, bueno, les coses no acaben, segueixen. Veurem com anirà. I bueno, ara aquí volia passar una cosa una mica més distreta, perquè això és molt decepcionant, de la Nicaragua, Catalunya i Arenys. Això són anècdotes molt curioses, que estudiant la història de Nicaragua he anat trobant, i algunes s'afecten Arenys. En principi, els dos primers segles de colonització, del 1500-1700, hi ha molt pocs catalans a Amèrica. De 1500 a 1600 arriben 450.000 emigrants espanyols, mig milió. La majoria andalusos, extremenys, de la Corona d'Aragó, un 0,8, si no hi ha catalans pràcticament allà. Ara, a 1494, en el segon viatge de Colón, aquí apareix el primer català. En Colón arriba per segona vegada a les Índies, concretament a Puerto Rico, amb un capellà català, en Ramon Paner, el primer capellà d'Amèrica i autor del primer llibre sobre Amèrica, Relación acerca de las antigüedades de las Indias. Aprèn idiomes d'allà i sé poca cosa més, però que no és dels pitjors. 1711, aquest és bastant sinistre, Fray Benet Garret i Arlubí, que és un bisbe català d'Agramunt, bisbe de Nicaragua, mata centenars d'índios indígenes a prop del riu San Juan perquè s'han negat a netejar el riu amb pedres, que és per on passen els barcos aquests que dèiem que travessen Nicaragua. Mata més centenars d'índios. El capità general el destitueix amb una nota que diu: la competència de matar índios correspon al capità general, no a l'obispo. No correspon. Ah, per cert, l'any 1714, se sona Nadal, l'11 de setembre de 1714, bueno, Felip V ordena l'extermini dels índios misquitos, els mateixos que matava el bisbe. Per sort no va aconseguir exterminar-los. Però és curiós, Felip V per on va. Aquest és més divertit. En 1913, un caputxí, Josep Agustí Bernau i Serra, d'Artesa de Segre, és un primer vicari apostòlic i ser bisbe auxiliar de la costa atlàntica i publica El Heraldo Seráfico. Sona d'algo, això. En 1930 és substituït per un caputxí de Sant Llorenç Savall que es diu Matías Solà. Aquest bisbe fa moltes esglésies, per suposar, també fa escoles que ensenyen miskito i maianga, que s'està perdent els idiomes, moltes cooperatives, i al final l'any 42 torna a Catalunya. A l'any 66 serà un dels que promourà la caputxinada, els caputxins de Sarrià. Si recordeu l'època de la fundació del sindicat d'estudiants que s'organitza la caputxinada, doncs aquest senyor que ha estat a Nicaragua 30 anys és el que organitza. Una altra cosa interessant de la relació Catalunya-Nicaragua és l'estada d'en Rubén Darío, el gran poeta príncipe de les letres castellanes, que és veritat, a més, perquè transforma la llengua, la poesia i tot, viu a llargues temporades a Barcelona i té una intensa relació amb els modernistes de l'època, amb en Casas, en Rossinyol, els Quatre Gats, on s'emborratxen ells, perquè també bevia molt l'home, deixa interessantíssims escrits sobre la Catalunya d'aquells anys, d'autonomistes, liberalismes, sobiranismes, en l'Espanya contemporània, un llibre que val la pena llegir perquè vist des de fora com un senyor de Nicaragua ens veu a nosaltres. El 28, jo ho he dit abans, a la Guerra d'Encendino es crea el primer comitè d'apoio d'Encendino a Barcelona, això l'any 28. Aquest és més d'aquí. En l'any 66, un frare d'Arenys, nascut a Arenys, que es diu Antoni Pera, que el coneixen més d'un, i en Bonifaci Xavi, un caputxí nascut a Navarra, que s'ha passat molts anys aquí, funden la primera ONG de Nicaragua, que té la seva cosa, que diu Escoles Radiofòniques de Nicaragua. És temps que no hi ha WhatsApp, però hi ha emissores d'aquestes petites portàtils, i des d'emissores radiofòniques de Nicaragua fan un tipus de culturació de la gent, tant en qüestions d'agricultura, de ramaderia, d'alfabetització, per suposar, de medicina i també de religió. És la primera ONG de Nicaragua fundada per un aranyenc de naixement i un altre aranyenc d'adopció. En el Bonifaci Charlie el vaig conèixer, treballat amb ells, molts anys allà, es va morir ara fa mig any o així. Ah, i per cert, l'Antoni Pere va ser expulsat per en Somoza l'any 66 de Nicaragua i va venir a viure l'any altra vegada. En els anys 80-90, entre molts agermanaments que es produeixen a tot el món, hi ha un agermanament també curiós, que és l'Institut d'Arenys, que llavors portava la Pilar Royo amb l'Ajuntament de León. Aquell temps l'agermanament ara serien conferències per WhatsApp, però també són cartes de nanos d'aquí als d'allà, recollir fotos aquí per material escolar de León, León és la segona ciutat, com diem, de Nicaragua, i el germà d'aquest León, Arenys de Mar, molt interessant. Ah, en el moment que nosaltres marxem de Nicaragua, la meva ex i jo en el 85, aconseguim que l'Ajuntament d'Arenys de Mar, que llavors presideix en Fidel Soler, aprovi un acord que allò estava de moda, deixar un tant per cent de pressupost municipal per la cooperació internacional. No s'arriba al 0,7% que demana l'ONU, però bueno, s'arriba una certa quantitat. I la primera donació que es fa, també per al Consell dels Caputxins d'aquí, i nostre, que anàvem pressionant, es dona, se me'n recorda la quantitat, quants milers de pessetes, per a l'Escola Radiofònica de Nicaragua, que portem allà i li entreguem el Bonifaci Xavi, amb el que parlem català, naturalment, sempre, i serveix per reforçar el donatiu a aquesta ONG nicaragüenca, que per cert ja està tancada també pel govern actual. Més coses de Nicaragua i Catalunya. En 1900, això ja és més particular, la Collleta Catalana de Nicaragua, comencem a celebrar els 11 de setembre i el dia de Sant Jordi. Som 30 o 40 i bueno, ens reunim davant del monument en Sant Dino, el 11 de setembre, cantem el que s'ha de cantar i portem les banderes que s'han de tenir, i el dia del llibre igual fem una espècie, ens trobem tots, fem un amigo secreto i ens repartim llibres. La cosa interessant entre aquesta gent, catalans que estan allà, arriba un noi jove, dic noi jove perquè té 36 anys i per mi un noi de 36 anys és un noiet, i s'afegeix a la colla catalana, sóc per nosaltres, direm nosaltres, i se'n va als 11 de setembre. Aquest noi és el segon de l'Anunciatura del Vaticà. Com el secretari, es diu secretari de l'Anunciatura, és com el segon de l'ambaixada del Vaticà. Després d'estar 3 anys allà, aquest noi, en Josep Lluís, l'envien a Bolívia, després a Brasil, després ens desapareix una mica, fins fa 2 anys que veiem que el fan bisbe auxiliar de la Seu d'Urgell. Ostres! I ara fa 6 mesos dimiteix el bisbe de la Seu d'Urgell per gran, per l'edat, i aquest és bisbe de la Seu d'Urgell i copríncep d'Andorra. I el Déu-n'hi-do, coneix a Nicaragua, en Josep Lluís Serrano Pentinat. Bueno, hi ha una mitja en broma, perquè no és en broma. Fa com 20 anys, a Nicaragua hi ha un restaurant, no molt car, però sí d'un cert prestigi de qualitat, que es diu La Casa de los Noguera. Fa 20 anys, no sé, o no sé quants, amb un dinar una mica oficial d'ambaixades de cooperació vam anar a dinar a Casa de los Noguera. Hi havia un senyor de cabell blanc, que es passejava per allà supervisant-ho tot, i clar, les postres no són molt corres més que preguntar-li si dient-se Noguera, tenia que ser català. Si jo diria Nogal. I va dir, sí, sí, soy català, claro, i tu, jo també, jo comencem a parlar català ja. I li pregunto, i d'on ets tu? Diu, jo d'Arenys de Mar. Què dius? Noguera? Sí, i tu? Diu, jo també, soc fill adoptiu d'Arenys de Mar. I llavors em diu una cosa que jo no me la creia, perquè era una espècie de llegenda que m'han explicat els amics d'Arenys. Se'm queda mirant i diu, si ets d'Arenys m'ho has de demostrar, que has de cantar l'himne Sant Senon. Així mateix. Jo començo a cantar l'himne Sant Senon i es passa a cantar amb mi. I com dos tontos al mig del restaurant cantem tot l'himne Sant Senon. No vaig acabar d'averiguar de quins Noguera era, perquè coneixia la Núria Noguera, etc. Ell era la família Noguera, segur. Es diu Noguera Espocelleu, amb dos S's, no sé si a Nicaragua li van canviar el nom, estava allà des dels anys 60. I bueno, però sempre que ens vèiem, ara fa 2 anys que no el veig, és un mic més gran que jo, sempre que ens vèiem, clar, tenim a cantar l'himne Sant Senon. I bueno, amb això acabo, i si vosaltres... No, ja et veu? Ostres!
Molt bona. Passarem al torn de preguntes. No hi ha consultes?
No hi ha cap pregunta? Cap queixa? Cap any, cap crit d'ànims de resignació.
Jo només volia preguntar què se n'ha fet del canal que havia d'anar al riu de Sant Juan i havia de creuar. El canal que havia de substituir, que alguns esperaven que substituís el de Panamà, què se'n va fer?
Bueno, al principi, o fer diverses preguntes i contesto després, o vaig una en una, com feu? Bueno, el canal de Panamà té alguns problemes d'aigua, és un canal que els dos mars estan així, però a diferent llavors s'ha de pujar amb unes escluses i tornar a baixar. El problema és que aquí no plou prou per omplir l'esclusa, tot el canvi climàtic, i amb això tenen alguns problemes. No ho sé, perquè això, clar, quan va proposar això, tots vam estudiar, hi havia assemblees tot el dia d'ecologista de tot, hi ha un 3% o 4% de comerç mundial que passa per Panamà. D'Europa a Àsia ningú va per Panamà, perquè el Pacífic és mig món, són 20.000 quilòmetres. De tota la costa oriental d'Amèrica, no es va pel canal de Panamà, es va pel canal directe. O sigui, gent que vagi a Amèrica pel canal de Panamà, hi ha la costa est d'Estats Units, la costa est del nord de Sud-amèrica, però Argentina, Brasil, o més, o sigui, no té massa sentit, amb ni números ni amb res. Obria en aquells moments allò, no tenia cap sentit, perquè que destrossaven el llac de Nicaragua, que és el segon més gran d'Amèrica, després del Titicaca, i no tenia cap sentit, només tenia sentit que destrossar allò, donar terres amb concessions als xinos a dreta i a esquerra, allò va acabar amb res, un fracàs absolut. Després he proposat un altre canal, pitjor perquè ja no passa pel riu. A través de Nicaragua pel mig, que no té cap sentit tallar 500 quilòmetres de terra per fer un canal. Se n'ha de quedar amb res. O sigui, no té... Ara estan fent també, no sé si li acabaran, volen fer l'aeroport més gran de Llatinoamèrica. Hi ha un aeroport normal a Managua, funciona relativament bé, però en volem fer un altre enorme perquè totes les operacions en Xina vagin a per allà. Si Xina té un interès en fer un centre comercial a Amèrica Llatina i Nicaragua, no ho dubto, però sembla que serà un bufo altra vegada, i el parlament que van aprovar l'aeroport i no han fet res encara. Llavors el canal, sí, històricament tenia sentit, perquè semblava que només tallava aquells 15 quilòmetres, tampoc era tan fàcil perquè el llac està més segur com és natural que els mars. No era tan fàcil, tallava per allà, buidava el llac, i hi havia complicacions tècniques a més. Però no, el canal no té cap sentit, em sembla, en aquests moments.
Sí, però vull dir, jo voldria fer una pregunta. Jo conec una gent que havia estat a Nicaragua per ajudar-los a la desalfabetització i a l'estiu i tardor de 1981 van haver de marxar per lo perillós que estava la situació a Nicaragua. Quin era el motiu de tanta perillositat a Nicaragua el 1981? Estiu i tardor.
Sí. Sí, efectivament, l'any 80-82 hi havia la guerrilla aquesta de la contrarrevolució que estava justament a les zones, no a Managua, ni a León, ni a Granada, a les nostres importants que no estaven a les zones frontereres perquè s'alimentaven amb armes, malament des d'Honduras. Llavors, gran part de l'alfabetització anava cap a aquests països. Llavors, la contrarrevolució atacava els brigadistes, va haver-hi brigadistes morts. Hi ha una cançó molt famosa de Carlos Mejía Bedoy sobre el brigadista mort que es converteix en el ídol d'allà. I sí, era perillós anar a la... Sí, sí, estava clar. No van matar centenars de persones, però va caure més d'un.
Això que has dit de Carlos Mejía Bedoy és que anava a preguntar ara. A mi m'encantava la música de Carlos Mejía Bedoy i el que van fer, i aviam, podries explicar una mica el que va fer a la revolució.
Bueno, per començar, diré que Carlos Mejía Bedoy està exiliat als Estats Units, a Califòrnia, com tothom, intel·lectuals, artistes, periodistes, està exiliat. Totes les seves cançons són totalment revolucionàries i a més són, jo crec que de gran qualitat. Hi ha cançons que van ocupar el món, la Nicaragua Nicaragüita, la missa campesina, el Ticho Arrilete, per la parte dels perjúmenes, etc. Aquestes cançons no es toquen a Nicaragua, estan molt vivides. Totes les cançons que toquen en els mítings per Ortega són unes altres. Ara, algú que canta encara la Nicaragua Nicaragüita ha canviat el final de l'última estrofa, que deia, però ahora que eres libre, Nicaragua, yo te quiero mucho más, i ara diuen, ahora que seràs libre, Nicaragua, te querré mucho más. Però, evidentment, això està prohibit. Si ens enxampen amb això, porten a la presó. El germà de Carlos Mejía, Luis Enrique, també està exiliat. O sigui, no hi ha cançons nicaragüenques d'aquestes famoses, ja. De fet, una cosa que notem ara nosaltres que no ha estat allà és que els últims anys, bueno, fa 10 anys o 15, hi havia una vida cultural molt rica a Nicaragua perquè era centre de moltes conferències. Hi havia una festa que era cap al maig, que durava un mes, que era Centroamèrica Cuenta, que hi havia poetes de tot el món que anaven allà i estaven un mes amb una recital aquí, una festa aquí, un debat a no sé on, la Modena Grandes, o gent d'aquestes tipus, no reconeixen allà amb aquestes coses, això s'ha acabat en sec. Hi ha un altre festival de poesia de Granada, que anaven poetes de tot el món, i contínuament teníem debats de pel·lícules, presentacions de llibres, això s'ha acabat. No podíem anar, no podíem anar enlloc últimament perquè no hi havia res cultural, hi havia diaris, i ningú s'ha vingut presentar el llibre perquè estava tot prohibit, i tenia un debat sobre una pel·lícula. Portaven pel·lícules tontes i l'ambient intel·lectual, que era molt ric, sobretot per la variació de gent de tot el món que hi havia, està totalment acabada.
Us donaré per acabada la conferència d'aquesta tarda.